Bon dia, som divendres 12 d'abril de 2024. Benvinguts al Penedès en xarxa. Des del control central a Ràdio Vilafranca us saludem Toni Olivella, que s'ocuparà de les vies tècniques i de la tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. I així aniran aquestes 3 hores de ràdio, aquesta ració diària del Penedès en xarxa que us oferim avui tancant setmana. Així que acabem el sumari i saludem el nostre home del temps, el Marc Paredes, que ens porta la previsió meteorològica per aquest cap de setmana. I així que sapiguem de quin peu calça la meteo aquests propers dies, els esports del divendres, una prèvia rapideta amb el més destacat del cap de setmana i una entrevista. Avui amb David Campos, nou president del bàsquet Sant Sadurní. A 9:45, primera de les 3 cites d'aquest matí, amb l'actualitat, aquests 5 minuts en els quals parem i escoltem què passa a l'Alt i al Baix Penedès. A continuació, quan passin 5 minuts mal comptats de 9:45, parlem amb Eliseu Alegre, alcalde de Castellví de la Marca. Obrirem la segona hora al so de la gralla i el timbal, i és que aquest cap de setmana la coordinadora de música tradicional de Vilafranca celebra el 30è aniversari del Dia del Graller. Us explicarem aquest ampli programa d'actes que comença avui i acaba diumenge, tot parlant amb el seu president, Pere Bolet. A 10:45, de nou als serveis informatius, ens expliquen com va aquest matí de divendres a l'Alt i al Baix Penedès. Serà el segon flash. I després d'aquest flash obrirem l'agenda al detall amb dues recomanacions, dues activitats. D'una banda, la festa dels Tres Tombs de Santa Oliva, que recuperen aquest diumenge i que ens explicarà la regidora de Cultura i Festes, Laia Levis. I de l'altra, no podíem deixar d'explicar-vos que avui comença el Microbi 2024 i presentarem tota l'activitat i la programació amb la regidora de Promoció Econòmica de Avinyonet del Penedès, Núria Catà. A les 11:06 obrim aquesta tercera hora amb el cinema, parlant de Canes, que ja se sap alguna cosa d'aquesta propera edició. I ens fixem en les estrenes de la cartellera, que són forces. Després d'escoltar tota mena d'històries espirituals, comèdies, drames d'acció o de por, ens plantarem a l'última cita amb l'actualitat d'aquest matí, al tercer i últim flash informatiu de 11:45. I acabarem aquests dies, és inevitable, amb una recomanació literària. A l'entrevista final presentarem Una copa con el destino, l'última novel·la de la sadurninenca Eli Naranjo. Si als 9:45, d'11 i de 12 us acostem l'actualitat del Penedès, la resta de notícies les podeu seguir a les hores en punt. Els butlletins horaris hem començat amb el de les 9 i tornarem a connectar a les 10, a les 11 i a les 12 quan pleguem. Estrenem aquest divendres el Penedès en xarxa.
El temps.
Quin temps farà aquest cap de setmana? Doncs la clau, la resposta la té sempre el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comença aquest divendres amb un ambient ben assolellat, un cel ras marcat per el domini del sol i unes temperatures que ja comencen a enfilar-se, però atenció, perquè no veiem canvis a la vista, el discurs de les properes jornades serà aquest ambient anticiclònic, però el que sí que haurem de comentar seran les temperatures, unes temperatures màximes que avui ja fàcilment podrien arribar als 24, 25, puntualment als 26 graus al Penedès. Ara bé, a partir de demà, és a dir, al migdia de dissabte i també diumenge, haurem d'estar pendents del termòmetre. Per què? Doncs perquè podrien caure rècords de temperatura no propis en un mes d'abril, i és que podríem tenir màximes, atenció, al voltant dels 30, 31, potser 32 graus. En altres paraules, això el que vol dir són temperatures de pràcticament el mes de juliol a mitjans del mes d'abril. Haurem d'estar pendents doncs d'aquests registres perquè podríem tenir, com dic, aquests rècords de temperatura. Per tant, a banda d'això, el protagonista de cara a demà i diumenge serà aquest temps anticiclònic monòton marcat per el domini del sol. Per tant, és bon cap de setmana per fer aquests plans a l'aire lliure, perquè repeteixo que no es veuen canvis a la vista. L'anticicló, les altes pressions han vingut per quedar-se i, per tant, ja us avanço que el temps de les properes jornades i fins gairebé les setmanes estarà marcat per aquest temps monòton i marcat per el domini del sol. Dimarts comentarem si cauen o no aquests rècords de temperatura, que és força probable. El Penedès ho qüestiona una mica, però sí que és cert que en altres punts de Catalunya doncs fàcilment podríem arribar a aquests rècords de temperatura, i per tant aquest cap de setmana es presenta tranquil i estiuenc. Això és tot, bon cap de setmana.
Els esports.
Els divendres, després del temps, ens agrada començar bé el dia amb la prèvia esportiva. Uns minuts per apropar-vos als partits més destacats del cap de setmana i una conversa que avui dedicarem al bàsquet Sant Sadurní. Arrenquem els estudis de la capital del Cava, tot saludant l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs com bé dius, arrenquem ja aquesta prèvia esportiva pel cap de setmana i ho fem començant, com sempre, amb el futbol. I és que el Vilafranca, instal·lat en la zona de descens, rebrà diumenge el Badalona a partir de les 12 del migdia en la 29a jornada del grup 5 de la Tercera Federació. I ja en hoquei patins, jornada de descans en la Parlem Hoquei Lliga per la disputa aquest cap de setmana a Igualada de la Final Four de la Europe Cup, on hi prendran part tant l'anfitrió, l'Igualada, com el Voltregà, a banda també dels Arzana i el Folònica. Per tant, la Lliga Domèstica es reprendrà el cap de setmana que ve amb el Noia visitant dissabte 20 d'abril al Ribes a partir de les 5 de la tarda i el Calafell rebent l'Igualada el mateix dissabte a 8:15 del vespre en la 24a jornada. Sí que tindrem aquest cap de setmana, però, Hoquei Lliga Plata, amb la disputa de la 19a jornada. En el grup nord, on hi tenim a Vilafranca i Vendrell, els vendrellencs visitaran demà l'Ordes a 7:15 de la tarda, mentre que una hora més tard, a 8:15, el líder, el Vilafranca, es desplaçarà a Olot. I després de la nostra prèvia esportiva, cita imperdible dels divendres, saludem ja el nou president del bàsquet Sant Sadurní, que ens acompanya ja des de l'altra banda del fil telefònic. David Campos, molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé.
Ara ho dèiem, nou president del bàsquet Sant Sadurní. Com estan anant aquestes primeres passes?
Doncs la veritat és que molt enfeinats, perquè van començar... Bé, l'assemblea la vam fer a mitjans de febrer, però entre una cosa i l'altra no ho vam fer públic fins al cap d'unes setmanes, perquè calia acabar d'ajustar tot el que era el traspàs, cosa habitual en un club o en una associació, quan es fa un canvi de junta. I aleshores, en el moment que ja ens hi hem posat, doncs vam tirar endavant unes activitats de Setmana Santa que vam aconseguir fer, malgrat que la pluja ens va fer una mica la guitza, però vam aconseguir tirar-les endavant bastant bé. Després, hem començat ara les inscripcions precisament del campus d'estiu, és a dir, i això sense parar la competició, excepte els dies de Setmana Santa, òbviament, però vaja, molt enfeinats i amb molts projectes per tirar endavant.
Ara parlaves d'aquest canvi parcial de junta, a alguns membres nous, alguns que continueu, altres que marxen, oi?
Sí, correcte. El club es va fundar, ja sabeu, el 2020. L'Aleix Malic va ser el primer president de l'entitat i ell ha estat una de les persones que ho ha deixat després de tots aquests anys al capdavant de l'entitat. Després, algunes persones que ja érem al principi, doncs hem continuat i hem agafat una mica el relleu, no? I intentarem mantenir el llistó que l'Aleix el va deixar molt amunt, no?
Ara comentaves aquests inicis del club. Sou un club relativament jove aquí a Sant Sadurní i formats, com ara bé comentaves, l'any 2020. Tots els nostres oients segur que s'hi relacionen amb alguna cosa el 2020, és amb la pandèmia, per tant, en un moment també complicat, oi?
Sí, ens va tocar tirar endavant el club en un moment doncs, que estàvem confinats a casa, de fet, val? I va ser una mica complicat aquests inicis, però bé, just abans del confinament, doncs, l'associació Esquitx, que era d'alguna manera la qui englobava tots els nens i nens del poble que estaven fent bàsquet, va anunciar la seva dissolució a final de temporada, es va iniciar tot el procés per començar el club i en aquest procés va venir el confinament, però vaja, ho vam tirar endavant i bé, els resultats aquí els tenim, no?
Com ha anat evolucionant, David, el club en aquests 4 anys?
Bé, com hem comentat, nosaltres veníem de l'Esquitx, llavors hi havia part de l'estructura que estava muntada per l'antiga associació i llavors nosaltres el que vam fer, sobretot al principi, era intentar mantenir una filosofia bastant semblant, amb una identitat una mica diferent, lògicament, val? Perquè l'Esquitx era una entitat que engloba diversos esports i nosaltres som una entitat exclusivament destinada al bàsquet, però sí que vam intentar que hi hagués certa continuïtat. Amb el pas del temps doncs, vam anar agafant una identitat pròpia i vam anar traçant un camí, que és el que hem intentat seguir des del principi, sobretot doncs, per donar-nos a conèixer com a Bàsquet Sant Sadurní i per fer que hi haguessin molts nens i nenes que volguessin practicar el nostre esport. No? Això penso que ho vam aconseguir prou bé. Mai hem tingut tants jugadors federats a Sant Sadurní fins a dia d'avui. Llavors, penso que tots aquests anys que de l'anterior junta i tota la feina que es va fer doncs van ser molt positius i vam assolir aquests primers objectius que teníem marcats en aquella època, que era doncs, fer conèixer l'entitat, fer-la créixer en la mesura possible i crec que es va aconseguir, no?
Ara comentaves aquest nombre de federats que teniu. Actualment, infants i joves, quants estan jugant a les files del bàsquet Sant Sadurní?
Sí, nosaltres actualment tenim uns 220 apuntats al club. Això inclou els jugadors federats i jugadores, que són una part. Després hi ha els més petits que estan a l'escoleta, que no estan federats dins la Federació Catalana, estan federats en un altre àmbit, que és dels consells esportius, però no estan dins la Federació Catalana. Després també tenim un grup de veterans que tampoc estan federats, que entrenen cada dilluns i fan una mica de partidet, i llavors entre tots sumem aquests 220 jugadors i jugadores, no? Que jo crec que és una quantitat bastant important, no? Dins del que és el nostre àmbit, que és una població relativament petita. No?
Pel que dius, podem dir, David, que el bàsquet a Sant Sadurní a dia d'avui gaudeix de molt bona salut.
Sí, molt bona salut. De fet, doncs hi ha alguns estudis que indiquen el grau de penetració que tenen els diferents clubs a la seva zona i nosaltres estem per sobre la mitjana de Catalunya, amb la qual cosa indica el que has dit, que gaudim, el bàsquet a Sant Sadurní gaudeix de bona salut. No?
Per tant, satisfacció, suposo.
Sí, en aquest sentit estem molt contents. Tenim una gran responsabilitat també, perquè tenim molt d'interès en el bàsquet. És a dir, tenim uns nens i nenes que estan jugant a bàsquet al seu temps lliure també. Vull dir que van a les pistes a jugar, que te'ls trobes pel carrer, que van amb pilotes de bàsquet. Vull dir, ja estem aconseguint crear aquest ambient, no? en una zona que tradicionalment no s'havia interessat tant com ara per aquest esport.
Anem ja amb aquesta temporada 2023-2024. Explica'ns una mica a nivell esportiu com està anant.
Bueno, penso que, a veure, nosaltres som un club de formació, amb la qual cosa nosaltres el que ens fixem més és en l'evolució que tenen els nostres jugadors i jugadores, en com estan creixent a nivell esportiu, també a nivell personal, no? Els resultats esportius no és el més important a hores d'ara, tot i que si ens fixem en els sèniors, que potser estarien en una situació una mica diferent, perquè ja no es tracta ja de formar adolescents o nens. Llavors, els nostres sèniors estan competint bastant bé aquesta temporada, molt millor que l'anterior a nivell de resultats, i a final de temporada veurem si podem optar als llocs d'ascens o no. En el cas del masculí hi ha una mica més d'opcions, el femení està més complicat, però fins al final ho intentarem.
Ara parlaves d'una cosa molt important, que és aquest esport formació, no? Aquest tàndem importantíssim i que sovint s'oblida.
Bé, és possible que hi hagi algú que ho oblidi, però nosaltres sempre ho hem tingut clar, que nosaltres estem educant els joves, no? I tenim aquesta responsabilitat, que és molt gran, no? No només d'ensenyar-los a practicar un esport, un esport que els apassiona i els agrada, sinó que a més estem formant persones, no? I és una part molt important de la nostra tasca, que la intentem desenvolupar el millor possible i que creiem que i estem satisfets, vaja, amb la feina que estem fent, no? Nosaltres no tenim conflictes a nivell. En el bàsquet potser n'hi ha menys que en d'altres esports, però tot i així crec que som un club exemplar en aquest sentit. I bé, és fruit també de la feina que fem i dels valors que intentem transmetre en els nostres jugadors i jugadores.
Parlem ara també, David, abans es feies esment d'aquest campus d'estiu que esteu començant a preparar ja. Com està anant? De quan a quan serà? Com es pot apuntar la gent?
El campus començarà just després de Sant Joan, em sembla que el Sant Joan cau en dilluns 24, llavors comença el 25, que és un dimarts, 5 de juny, durarà 4 setmanes. És la quarta edició d'aquest campus que fem, que el vam començar el 2020, de fet va ser el primer any que vam començar amb el campus, i la veritat és que ens està anant molt bé. Estem molt, molt, molt contents. De fet, és una de les coses que més contents estem del club, de com funciona el campus d'estiu, no? Pensa que vam obrir les inscripcions el diumenge i amb les primeres 24 hores ja vam arribar a 50 inscrits. Vull dir, i això indica que hi ha moltes ganes d'apuntar-se. Els nostres jugadors i jugadores, els més petits sobretot, tenen moltes ganes, estan esperant que s'obrin les inscripcions. T'ho van preguntant durant l'any, quan es obriran les inscripcions, quan s'acosta Setmana Santa, i la veritat és que quan obrim inscripcions bé, hi ha molt d'interès, les places s'omplen molt ràpid, i perquè bueno, ja sabem que tenim la problemàtica dels espais, que hi ha moltes entitats a Sant Sadurní practicant esport i bé, unes infraestructures, uns espais que no estan preparats per aquesta demanda, no?, que ha crescut molt els últims anys. I bé, que em consta que s'està treballant des de l'Ajuntament, no? Però bé, és la realitat que ens toca gestionar el dia a dia, i això fa que també hi ha poques places i que, per tant, s'omplin ràpid. Aquest any tenim una novetat, que és que hem fet dos torns de matí i tarda per intentar no deixar tanta gent fora com fins ara es quedava. I bé, amb el torn de tarda hem posat els més grans, a partir dels que fan, per dir-ho així, segon d'ESO, nascuts el 2010, van a la tarda i els més petits van al matí, no? Amb així intentarem doncs, donar cabuda a tota la demanda que teníem de, per participar en el campus, que no la podíem satisfer, de jugadors de dins del club i d'altres nens i nenes que es volien apuntar i no podien, malgrat no, que no eren del club, però que potser volien provar el bàsquet, potser volien conèixer algú que s'ho havia passat bé en el campus d'estiu, que és un espai que sí, que el fem des del club de bàsquet i fem bàsquet, però no només fem bàsquet, fem sortides, fem activitats, anem a la piscina, bé, es fan jocs esportius que no són exclusivament bàsquet, llavors és un... Bueno, no sé, nosaltres estem satisfets perquè, per això, no? Per la demanda que tenim interna, i no només interna, sinó externa, de gent. Fins i tot, a vegades, gent que ve de Rodalies que està interessat en el nostre campus, no? Cosa que també ens fa estar bastant contents.
I ja per acabar, la gent que ens estigui seguint i que estigui interessada a venir a gaudir d'aquest campus del bàsquet Sant Sadurní, que combina l'esport i el lleure, l'oci, com bé dius, com ho han de fer?
Doncs, bé, poden entrar a la pàgina web de bàsquetsantsadurní.cat i allà veuran un apartat que posa Campus 24 i ja està tot explicat. Vull dir, allà està tot explicat, es pot inscriure a través de la web. Si hi ha qualsevol dubte, doncs poden escriure al correu del club, que és info@bàsquetsantsadurní.cat i allà els atendrem el més ràpid possible per resoldre qualsevol dubte. Però la web està bastant explicat i és això, està funcionant tot correctament.
Doncs amb això ho deixem. David Campos, nou president del bàsquet Sant Sadurní, moltíssimes gràcies per conversar avui amb nosaltres, per ser el Penedès en xarxa, i ens retrobem ben aviat. Que vagin molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa. Camins que hem de fer sols. Camins vora les estrelles. Camins que ara no hi són.
Van deixar-ho tot al cor. Del Jo Mai Mai, aquesta sèrie juvenil del 3CAT que ho ha petat, escollim aquesta versió dels Camins de Sopa de Cabra a càrrec d'Aiment. Uns camins que ens duran a 9:45 a la cita amb l'actualitat del Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Professionals de la salut i l'educació veuen necessàries mesures de protecció dels menors en l'entorn digital, així com un exercici de conscienciació de la societat en general. La Societat Catalana de Pediatria publicava a principis d'any un document sobre la salut digital a l'edat pediàtrica, que recull l'evidència científica sobre aquest tema i diverses recomanacions adaptades a les diferents etapes del desenvolupament infantil i adolescent. La doctora Alba Vergés, pediatra de l'equip de pediatria de l'Alt Penedès, va participar a les jornades de salut digital de la Societat Catalana de Pediatria prèvies a l'elaboració del document. Ella i la seva companya, la també pediatra Adriana Margarit, oferien aquest dimarts a la tarda una xerrada informativa adreçada a personal docent en l'etapa de 0 a 6 anys a la sala d'actes del Servei Educatiu de l'Alt Penedès. Les pediatres recorden que dels 0 als 3 anys es recomana zero exposició a les pantalles. Més endavant, dels 3 als 6 anys, la recomanació és també evitar els continguts audiovisuals. Per les famílies que en decideixin fer ús, hi ha una sèrie d'aspectes a tenir en compte. Les pediatres expliquen els efectes negatius que pot tenir l'exposició a aquests continguts en el neurodesenvolupament dels infants. Aquests efectes sobre el desenvolupament del cervell i el retard en l'adquisició del llenguatge cal sumar també problemes en la salut física, com el sedentarisme, les alteracions del son, els problemes visuals o els trastorns alimentaris, i també la salut emocional, com l'aïllament social. No es pot parlar de patologies relacionades directament amb les pantalles, però la sobreexposició representa un clar factor de risc en tots els infants. El Ministeri ha de decidir què fer amb el port de l'antiga tèrmica de Cubelles. Fa una mica més de 40 anys que enfront de la platja de Cunit es van col·locar unes barreres de pedres paral·leles a la costa amb l'objectiu de frenar la força de les ones i evitar una erosió que ja era evident. Amb els anys, aquestes barreres han afavorit una configuració de la platja en forma de cales que la fa singular. També perillosa, ja que en dies de mala mar, en els extrems de les barreres de pedra, es formen uns forts remolins. En els últims anys, aquests espigons han hagut de reforçar-se perquè algunes pedres van cedir i ja no sols no frenaven les marees, sinó que incrementaven la seva força sobre la sorra. Però Cunit continua sent assotada pels temporals i la pèrdua de sorra, molt agreujada en alguns punts. Els efectes del port de l'antiga central tèrmica accentua aquesta accelerada erosió. El tinent d'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, ha sortit en aquest sentit a reclamar el manteniment dels espigons del municipi com a mesura per evitar la pèrdua de sorra i reclamant que s'han de mantenir. Casanyes també reclama mantenir els espigons quan no ha de faltar molt perquè el Ministeri de Transició Ecològica decideixi què fer amb el port de l'antiga central tèrmica de Cubelles. L'escriptor riudevitllenc Jordi Romeu Carol presenta Germans de Guerra. Es tracta d'una novel·la ambientada principalment al Penedès i al Camp de Tarragona durant els primers anys de la Guerra del Francès, entre el 1808 i el 1811. Narra, segons el mateix autor, alguns dels episodis de més impacte d'aquesta guerra que va enfrontar un exèrcit poderós i fins llavors invencible, com era el napoleònic, amb un exèrcit format per sometents i tropes regulars, desorganitzat i mal armat. Per l'escriptor penedesenc, els fets que van passar al Penedès, sobretot a l'inici de l'enfrontament, són un reflex de les circumstàncies d'aquesta guerra que es va iniciar més com una insurrecció popular contra els francesos que no pas com una defensa del territori per part de les tropes reials. Germans de Guerra, amb tres protagonistes morts pels francesos a Sant Pere de Riudebitlles, es presentarà el dissabte 20 d'abril a Sant Pere de Riudebitlles, dilluns 22 a Vilafranca i divendres 26 a Sant Sadurní.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 2:15. A la roda d'alcaldes, cada 15 dies un dels batlles penedesencs passa pels nostres micros. Avui és l'Eliseu Alegre, alcalde de Castellví de la Marca, i anem a buscar aquesta conversa a Canal 20 amb la Fanny Vivar.
Doncs avui continuem aquesta roda d'alcaldes parlant amb l'Eliseu Aligre, l'alcalde de Castellví de la Marca. Bon dia, Eliseu, i
molt
gràcies
bon dia
per acompanyar-nos avui. M'agradaria fer una mica, començar aquesta entrevista fent com una mica de viatge en el temps, no?, per veure com has arribat fins aquí. Primer vas començar sent regidor fa 4 anys, oi?
Correcte, vaig començar a ser regidor fa 4 anys amb l'equip del Xavier Ramos i jo tenia, doncs, en aquell moment 24 anys. Vaig començar sent regidor de Festes i Tradicions, d'Igualtat i LGTBI, i també de Nuclis Urbans i Masies i Esports.
Aquella era la teva primera legislatura, no? Va ser el teu primer contacte amb la política?
Correcte, va ser el meu primer contacte amb la política, tot i que de ben petit, ben jovenet, a mi ja m'interessava tot això d'estar al servei públic, al servei de la gent, de treballar per les persones i sobretot pel poble que jo més estimo, però ben bé va ser aquest el primer contacte amb la política com a tal, com la tenim concebuda aquí nosaltres.
Començant tan jove, m'imagino que va ser un gran aprenentatge.
Exacte, va ser moments molt durs, però també moments de molts bons resultats. Vam fer molt bona feina, considero que es va treballar de valent durant tots els anys, cada any picant molta pedra per fer millor pel nostre municipi, per aquesta via de la Marca, però sobretot també molts anys d'aprenentatge, no? I aprens, doncs, quan ets regidor i ets jove, a part que fas diferents formacions que t'interessen o formacions que et diuen i que et recomanen, doncs tu vas aprenent molt sobre la marxa i sobre les diferents situacions que vas trobant al llarg d'aquests anys.
I d'aquestes regidories que comentaves que vas tenir en la teva primera legislatura com a regidor, n'hi ha alguna que recordis així amb especial il·lusió?
Mira, jo recordo la que em fa més il·lusió és la d'Igualtat i la LGTBI. Com a persona que forma part d'aquest col·lectiu, considero que durant molts anys no ara a poc ja sí, però cap municipi tenia aquests plans d'igualtat, no? Van començar a crear-se les grans ciutats, Barcelona, Tarragona, i alguns pobles petits que van començar a despuntar, però el fet de capçalar aquesta regidoria i de formar part d'aquest col·lectiu, doncs em va donar aquest salt, no?, de crear aquesta nova regidoria d'igualtat i LGTBI. Una regidoria que per primera vegada va crear el primer pla d'igualtat de Castellví de la Marca, un pla d'igualtat que es va crear juntament amb moltes entitats del municipi que van participar i que actualment, doncs, és aquesta, nosaltres, com a Ajuntament, ja fèiem molts actes envers la igualtat de qualsevol tipus, però aquest pla d'igualtat serveix per vertebrar tots aquests actes en aquest punt i que tots tinguin un sentit.
I parlaves de l'aprenentatge, no?, que et van donar aquests primers anys. També m'imagino que molta implicació, no?, perquè a vegades als pobles petits passa això també, no?
Correcte, exacte. Qui em coneix a mi com a Eliseu Alegre, ja no com a alcalde, sinó com a persona del poble, soc una persona que, per sort, doncs, he sigut participant molt actiu a moltes de les activitats del nostre municipi i això em dona aquest bagatge, no?, de saber d'on venim, on som ara i com volem anar, cap on volem anar, no? Ja no a nivell polític, sinó també a nivell de persona, no? Quin poble vull que sigui el meu futur? Quin futur esperem per aquesta vida de la Marca?
I ara, després d'aquests primers 4 anys de regidor, no?, aquest cop anaves quart a la llista d'impulsar.
Correcte, anava quart.
Però coses de la vida que passen, al final, sorpresa, doncs, i acaba sent alcalde, no?, després d'aquesta renúncia que va haver-hi de la Núria Canyís. Algú que potser probablement no t'esperaves que acabés passant.
Mira, jo no us enganyaré. Va ser un moment complicat, bonic i complicat. Després d'aquesta renúncia que hi va haver, no?, va ser una sorpresa per tots i per totes, no ens esperàvem aquesta renúncia, vam fer una campanya, va arribar el moment, i en aquell moment hi va haver aquesta renúncia, com ben dit. Nosaltres com a equip vam fer un treball intern, vam anar un per un a parlant, i després de fer un treball doncs es va considerar que l'opció correcta seria, doncs, que l'alcalde sigués jo. No us enganyaré, ho vaig viure amb molts nervis, va ser moments de molta tensió, moments complicats, moments que t'ho planteges, ho pares amb la família, amb la parella, amb els amics. No saps ben bé com acabarà tot plegat, però el fet de saber que estàs treballant pel teu poble, que faràs el millor per aquesta vida de la Marca i aquest punt que deia abans, no?, d'estar al servei de les persones que més estimes i de fer sobretot tots els punts, tots els fets amb amor, et dona aquestes ganes, no?, aquesta motivació intrínseca que et porta a fer-ho el millor possible.
Tornant una mica a la publicació que es va fer quan es va comentar que series tu la persona que lideraria l'equip, no?, una de les coses que destacava el teu equip era que la teva il·lusió, la implicació i l'experiència i estima el municipi. M'imagino que és tot un orgull, no?, rebre aquestes paraules, però també una gran responsabilitat.
La veritat és que aquestes paraules me les van dir, no les vaig dir jo, i el fet, quan vaig veure aquell titular, no?, que es va penjar de la implicació, participació, em va fer una mica de respecte, però alhora m'ho miràvem des del punt de vista de què bé que la gent pensi això de mi, què bé que el meu equip pensi això de mi, sobretot que bé que les persones que jo estimo, que comparteixo moments complicats, però també de bons, tinguin aquest punt de vista meu. Això em va agradar molt i em va fer aquesta empenta per tirar endavant.
I ara, alcalde, amb 28 anys, un dels més joves de la comarca.
Correcte, un dels més joves de la comarca. Com bé sabeu, jo sóc una persona que reivindica els drets de joventut i sobretot també que vegi que les persones joves també tenim ganes d'impulsar el territori, de tirar-ho endavant, i que també tenim aquesta experiència, tenim aquestes ganes, aquesta formació per tirar endavant un municipi com a alcaldes i el que faci falta.
I no tens dedicació exclusiva com a alcalde, oi? Continues amb la teva feina de mestre d'educació primària.
Correcte. Una de les premisses que vaig deixar jo, no? Jo sóc mestre d'educació primària, amb la menció en educació especial, i doncs jo m'agrada molt la meva feina, no? També, a part de servir a les persones del meu poble, també m'agrada servir al futur que vindrà, no? Al futur a nivell formatiu, des d'una escola de primària, des de primer fins a sisè, i també hi ha educació infantil a la meva escola. Dir-vos també que jo el que faig és em llevo molt d'hora, molt d'hora als matins.
Ara anava a dir, a veure com ho gestiones,
exacte,
això, perquè... No deu ser fàcil.
He de dir que la logística de la meva vida ara mateix ha canviat bastant, ¿vale? Perquè feia el meu horari de feina, sí que feia les meves hores de regidor, que he de dir que en un poble petit són moltes, moltíssimes, i que el regidor de pobles petits coneix que hi ha molta feina altruista i molta feina voluntària, però ara com a alcalde això ha augmentat més. Per tant, jo cada matí vaig vendre a l'Ajuntament, faig unes hores de l'Ajuntament, després... Quan s'apropa l'hora d'anar a l'escola, ens anem cap a l'escola, faig l'horari escolar, el que toca, i ràpidament després torno cap a l'Ajuntament a fer doncs, hores concertades, reunions, gestions, el que faci falta. Per tant, estem connectats 24 hores amb, tant a l'escola com a l'Ajuntament.
M'imagino que per poder també mantenir aquest ritme t'has de rodejar d'un bon equip.
Correcte, correcte, correcte. Això no ho faig jo sol. No, nosaltres tenim un molt bon equip de regidors i de regidores. Un equip nou, un equip amb gent nova, amb idees fresques, però també un equip amb un peu a l'experiència, no? Estem parlant d'un equip de 6 persones, 3 nois i 3 noies, com sempre el nostre equip sempre lluita per la paritat, per la igualtat. I tenim un equip format pel Josep Morató, una persona que porta molts anys a l'Ajuntament, i una persona que jo li dic que té un bagatge, una motxilla plena d'experiències, plena de coneixements, que això et dona aquest bagatge de quan hi ha un problema amb un carrer, amb una fuita, sap tots els carrers, tots els corriols, tot ho sap tot, per tant això ens dona aquesta experiència. També tenim una gran regidora de cultura, l'Núria Arnau, una persona que ha passat per la majoria d'entitats de tot el municipi, que se les coneix com si l'hagués creat ella, que moltes les ha creat ella, acompanyada per la Ivette García, la regidora de festes i tradicions, dues persones que fan un tàndem excel·lent per tirar endavant una cultura, una promoció de la cultura excel·lent al nostre municipi. També tenim el Pau Sans, no? Un regidor que és nou d'aquesta legislatura, però que també ha passat per diferents àmbits durant molts anys al nostre municipi i se'l coneix com si fos el palmell de la seva mà. També està fent molt bona feina. I la Dària Santiago, que la Dària està fent la seva segona legislatura, també treballant en el món educatiu i en el món de la llar d'infants, en el món de l'escola i en el món de, sobretot, el món de, també del casal d'estiu.
I a nivell polític, heu anunciat dues grans inversions per aquest any 2024, dos grans projectes. Per quan més o menys estan previst? No sé, em sembla que n'hi ha algun que ja està en marxa. Parla'ns una mica.
Mira, són dos grans projectes que ens fan molta, molta il·lusió. Un d'ells és el tret de sortida de la tercera fase de la restauració del Castellot. El Castellot és un emblema per aquesta via de la marca, però també és un punt emblemàtic pel Penedès. Sabeu que es veu, és preciós, és bonic, i a més, després d'aquestes dues restauracions que hi ha hagut, ara mateix està lluint una façana preciosa. A mi se'm cau la bava quan parlo del meu territori, se'm cau la bava quan parlo d'ell, perquè ben bé hem aconseguit... És allò que dic, que hi ha un diamant en brut, no? L'hem netejat, l'hem polit i estem deixant un Castellot preciós perquè el puguin gaudir els penedesencs i penedesenques, però també de tot el món, que puguin venir a gaudir d'un patrimoni arquitectònic catalogat com a bé cultural d'interès nacional aquí. Amb aquest tret de sortida vam firmar l'acte fa uns dies i els objectius bàsics d'aquest projecte és millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat del conjunt de l'edificació, de l'edifici que... monumental, també garantir la persistència o l'adequació per l'ús públic d'aquest patrimoni, que la gent pugui visitar-lo sense tenir problemes d'accés, i també donar aquest valor i difondre aquestes restes arqueològiques a tot el món, però sobretot també a la nostra zona, no? És un punt àlgic, un punt conegut, però a vegades la gent no el coneix prou, no? Aquestes actuacions previstes fan referència a la consolidació de les voltes de la capella de Sant Miquel. Allà dalt, com bé sabeu, a part de tenir fortificacions de 3 segles diferents i un castell del segle IX i X, X i XI, encara no acaba d'estar clar, però bé a sonar per aquestes dates, doncs també té una capella al costat, una capella que malauradament tenia dues voltes, una d'elles va caure i ara estem en aquest procés de restauració d'aquestes voltes. També la restauració del mur de la tanca sud del castell, una tanca, una... que va quedar molt malmesa, doncs la restaurarem també. Després, l'organització del paviment i dels recorreguts, doncs com bé podeu veure si aneu a Castellot, Hi ha un recorregut, ara mateix s'hi pot entrar, té accés, però és difícil perquè té alguns moments complicats d'accés, has de grimpar una mica, doncs facilitarem a partir d'unes passarel·les naturals i també afegint-ne d'algunes d'artificials per poder que la gent pugui visitar-ho sense, un, no fer-se mal, i dos, sense fer malbé les restes arqueològiques que s'han trobat. I també doncs, una mica la senyalització, no? Hi haurà diferents cartells que et diran què és el que pots observar i pots veure davant teu.
Seria completar aquesta primera i segona fase, no?
Exacte. Va començar amb una primera fase l'any 2016, una fase on va ser sobretot consolidació i millora de la torre i d'una mica del castell. La segona fase, el 2020, es va centrar especialment en la resta d'arqueològics, on van trobar un munt d'elements arqueològics. Ens van ajudar a identificar més o menys de quins anys podien ser, qui podia viure, què hi podien fer. Van recuperar les tres plantes històriques del castell amb un mirador espectacular, un mirador, deixa-m'ho dir, 360 graus, que sí, un dia fins i tot, hi ha una mica de vent, hi ha poca boirina, podem arribar a veure les illes, quines illes, Mallorca, Menorca, no? Les illes Balears, precioses, jo he de dir que poques vegades he vist esplores i vistes que recomano a la gent penedesenca doncs, que hi vagin.
Repte, a veure qui les aconsegueix veure.
és un repte, a veure si algú ens pot comentar i ens pot dir, que és molt, molt bonic.
I llavors també hi ha un... Com es financia? Perdó.
Mira, el finançament, doncs podem corroborar que està finançat per la Diputació de Barcelona i per la Generalitat de Catalunya. Ells dos fan el finançament íntegre d'aquesta tercera i última fase de la restauració del conjunt arquitectònic del Castellot.
I també hi ha un altre gran projecte que vindria a ser la urbanització del Parc de la Fecina.
Exacte, correcte, el Parc de la Fecina. Ves que veniu avui informats, eh? El Parc de la Fecina de la Múnia és un parc no, que hi havia els antics Vinfont, no? Malauradament, aquesta empresa va tancar i va quedar unes restes que a poc es vagin degradant i sobretot era perillosa perquè hi havia restes de vidres, s'hi acumulava molta aigua a l'estiu, hi havia mosquits, era un punt del poble que podia ser molt bonic però que va acabar sent un lloc abandonat que no donava una imatge maca, ordenada i endreçada del que ve a ser el que volem que sigui el nostre poble com a equip. Nosaltres, al llarg dels anys, hem anat treballant per aconseguir que aquesta zona quedés neta i endreçada, i això va començar fa uns anys, on es van derrocar amb tota aquesta zona de Vinfont, i va quedar, per tant, una plaça al mig del municipi, bueno, més que una plaça, un descampat buit al mig del municipi, que per fi, aquest any, gràcies a una ajuda subvencionada al 100% per la Diputació de Barcelona, podem aconseguir, doncs, urbanitzar aquesta plaça al 100%.
I l'urbanització aquesta, hi va haver un procés participatiu, oi?
Correcte. Aquest procés participatiu es va fer el 2000, fa dos anys, si no vaig malament, aquest procés participatiu, i es van fer tres propostes, tot i que algunes va poder anar modificant, tres propostes on vam deixar un temps, es va fer una campanya, es va anar nucli per nucli, i a més es va deixar votar via online i presencial. Podien votar i podien escollir entre tres opcions, no? Nosaltres, escoltant sempre el poble, d'aquest futur donar veu al teu vot, doncs podien donar veu al teu vot en triar a quin parc de la Fecina faríem. Finalment el poble va decidir una de les tres opcions i aquesta opció és la que nosaltres durem a terme. Òbviament, i per diferents elements de logística, per manca d'aigua, per la sequera, aquesta darrera modificació vam treure diferents elements que feien, no?, que una mica adaptar-nos actualment
a la situació actual
d'emergència per sequera, doncs vam treure aquestes fonts i alguns elements que evidentment no s'adapten a la realitat, però fent justícia al que sí que van votar els nostres castellvinencs i castellvinenques en aquest procés participatiu.
I has fet esment ara el tema de la sequera, no? És un tema que preocupa molt a tots els ajuntaments i que tothom està posant accions, no?, per mirar de combatre-la, no? Des de Castellví, com s'està... Hi ha algun projecte que es treballi per millorar de cara a la sequera?
Correcte. Nosaltres, com a Castellví de la Marca, anem treballant en diferents millores de la xarxa de clavegram i l'aigua, no? Nosaltres, per fi, després de molt de temps, vam observar el pla director de clavegram de Castellví de la Marca, redactat l'any 2022. Hi ha una proposta de manteniment i conservació i contemplava l'actuació de renovació d'un tram del col·lector del carrer Mediterrani. És un carrer cèntric del nostre municipi i concretament es troba al nucli de la Múnia. Aquestes obres, que durem a terme durant aquest any 2024, consisteixen en la substitució d'un tram de la xarxa de clavegram del carrer Mediterrani. Concretament, el que va entre el paral·lel a la vorera sud-oest d'aquest carrer, no? L'àmbit d'intervenció comprèn la calçada del carrer Mediterrani entre el carrer d'Esports i el passatge dels estudiants. Nosaltres vam observar que aquest carrer estava trencat, fins i tot hi ha un tros de connector que està trencat. Per tant, estem perdent aigua, literal. Com a equip de govern, veient la situació de sequera, veient la situació climàtica que estem vivint, vam optar que una d'aquestes subvencions que es donava a la Diputació de Barcelona doncs la destinaríem amb la millora de l'aigua del clavegram, perquè aquesta millora d'aigua, per molt que sigui clavegram, que l'aigua baixa, aquestes aigües també tenen un procés que després, posteriorment, estem treballant amb que puguin servir per rentar, per regar brat i que es puguin a poc reciclar. Actualment, malauradament, no és així, perquè aquesta aigua en baixa, aquestes aigües grises, doncs han de passar per un procés de restauració, per un procés de potabilització, que permeti regar plantes i altres ambients que a poc anirem millorant.
Per tant, es tracta d'una actuació també subvencionada.
Exacte, es tracta d'una una millora subvencionada per la Diputació de Barcelona amb un cost del projecte de 93.342,22 €.
I també t'estrenes, no només com a alcalde, sinó que també t'estrenes com a vicepresident de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
Correcte.
Quina és la teva tasca concretament a la Mancomunitat?
Mireu, doncs vaig prendre possessió l'estiu passat i m'encarrego de l'àrea de gestió forestal i energia, no? És una àrea que a poc anem treballant. Ben aviat, avui es puc donar una premissa molt, molt maca i molt agradable, que penso que pot ser un incentiu molt bonic. Nosaltres fem gestió forestal i energia, sí, ens centrem en aquests dos punts, però després de treballar-ho amb els tècnics de la Mancomunitat, amb els vicepresidents i amb el vicepresident, vam veure que a poc el nom d'aquesta àrea el canviarem cap a bioeconomia circular. Perquè a part de fer gestió forestal i energia, també toquem moltes altres àrees i que amb aquest nom gran queden oblidades.
Exacte, i amb aquest nou nom no, és com que les engloba, no? Totes?
Exacte, les engloba totes.
De quines àrees estem parlant?
Mira, bioeconomia circular és una àrea molt àmplia. Estem parlant d'un cercle virtuós, no? Que es basa en que tot el que es reutilitza per crear nous productes i serveis. I es basa en crear nous productes de valor afegit, sostenibles i respectuosos per al medi ambient. Per exemple, biocombustible, bioenergia, biofertilitzants, bioplàstics, etc. Tot el que té a veure amb aquest sentit. Treballarem a partir d'una nova metodologia de treball i innovem per trobar alternatives de gestió que rendibilitzin els recursos del que disposem al territori. Què vull dir amb això? Doncs totes aquestes coses que ens passem que són residus, que són coses que llancem i que les llancem en un lloc que mai més tornarà a tenir un segon ús, nosaltres volem trobar-los aquesta oportunitat de que es tornin a fer servir per qualsevol altre motiu. Utilitzar sobretot recursos naturals i materials que ja disposem al nostre territori i potencialitzar i optimitzar el seu ús. Per exemple, doncs, transformar residus en nous recursos.
I com a bon el regidor de comunicació, no? Sabem que estàs molt actiu a les xarxes socials i podem veure que ets un apassionat de la cultura, amb el projecte de Culturoscopi, amb les caramelles, no? Amb diferents entitats culturals com el Vall de Pastorets o l'Ovella de Castellví. Això vol dir que també, no? En el teu projecte, en el vostre projecte com a ajuntament, no? La cultura també té un paper molt important.
Correcte, correcte. Veig que has fet una molt bona recerca. Dir-vos també que qui em coneix a mi...
És que si observem les teves xarxes socials...
No costa gaire,
no,
oi? No costa
gaire. És un gran indicador.
Correcte. Qui em coneix a mi de ben petit ha sigut un gran fanàtic i un gran fan del món de la cultural. El món cultural amb xifla, no? Dir-ho així mal dit. Soc fan de tots els elements culturals folclòrics i també de la cultura. Llavors, el nostre projecte, òbviament, tenim a mi com a alcalde, tenim un equip tan potent, doncs volem potenciar aquestes festes. Aquesta Via de la Marca té un gran teixit associatiu, té moltes entitats, més de 12, totes tenen molts i molts anys, i sobretot el que volem com a equip des de l'Ajuntament és potenciar-les, que tinguin un gran pes i que d'alguna manera o altra doncs, netejar-les i que brillin per si soles. Que ja brillen, doncs fer aquest salt de que es donin a conèixer la resta de Penedès i la resta de Catalunya.
I el dia 6 de juliol vas prendre possessió com a alcalde. Ara fa sí. 281 dies. Després d'aquests 281 dies, quin balanç en fas?
Mira, jo faig un balanç molt positiu. Som gent que hem viscut tota la vida al poble. Som gent que ens devem al poble. El fet d'estar al servei de les persones, d'escoltar-los, d'ajudar-los. És evidentment que no sempre es pot fer tot el que ens demanen. És evidentment que no sempre podem fer tot el que voldríem. Però el fet de fer les coses amb amor, de fer les coses a dintre, de fer les coses pel poble que t'estimes i que sempre estimaràs, sempre et dona un punt afegit que et diu i que et fa dir de forma explícita que el balanç és molt positiu i que estem segurs que aquests 4 anys seran uns grans anys, que seran un gran impàs perquè aquesta Via de la Marca millori en tots els sentits.
I ara m'agradaria acabar amb 3 preguntes que potser són una mica més compromeses, però a veure com ens en sortim. Què és el millor per tu de ser alcalde de Castellví de la Marca?
Com he dit anteriorment, el millor per fer de, per mi de Castellví de la Marca és el fet de poder servir al poble, el fet de treballar pel poble que estimo, ja ho he dit abans, però aquest fet de sentir, no, que el poble està a les teves mans, que escoltaràs de la gent i que intentaràs fer el millor possible, és el que em dona a mi aquesta energia per continuar endavant i que és el punt més positiu que tinc de ser alcalde.
És el teu motor, no?
Exacte, és el motor de canvi, el motor que de millora sempre.
Hem parlat del millor i el pitjor?
Ostres, aquest és
et poso un compromís,
Et poso un compromís, però jo me'n sortiré. Mira, un dels pitjors punts és el fet de tot el dia estar treballant, tot el dia el mòbil sona, tot el dia el correu, hi ha correus, la gent, al ser un poble petit, la gent et pica a casa, la gent et comenta, la gent... És tot el dia, no és ben bé negatiu, però sí que arriba un moment que dius, ostres, en quin moment poder desconnectar? Que ja per mi, per si sol, em costa desconnectar, perquè m'agrada molt la feina que faig, m'agrada molt ser alcalde i em sento molt orgullós de la feina que faig. Però el fet que constantment et parin pel carrer, t'ho diguin, t'ho tornin a dir, i aquí, allà, això, allà, doncs és aquest moment de que costa desconnectar, costa aquest punt de desconnexió. Tot i així, m'ho prenc en positiu, en clau positiva, tot el que sigui treballar per poble i tot el que sigui fer el millor pel poble, doncs endavant sigui i així ho farem.
I alguna cosa que t'hagi sorprès de ser alcalde?
Mira, em va passar que a mi em feia molta por, no us enganyaré. Em veia jove, em veia que em faltaven, no?, alguns recursos. Com bé sabeu, qui coneix l'administració pública, qui coneix l'Ajuntament, té punts molt complicats, no sempre surt com tu vols, no sempre els tempos són com tu vols, tots els tràmits, tots els papers, totes les gestions són llargues i costen molt, són dificultoses, però sí que el ser dins l'Ajuntament, el dia de prendre possessió, aquest dia 6, no? 6 juliol, ho dic bé, oi? Que ja no me'n recordo ni jo.
Sí, el 6
doncs
de juliol.
Vaig rebre, no?, una gran part del poble, molta part del poble, trucades, whatsapps, correus, molta gent del poble, gent que potser, que m'estimo molt, però gent que potser havia tingut poc contacte i que no sabia que tindria aquest recolzament, molta gent em va dir que gràcies, que ho faria molt bé, que estaria amb mi, que passi el que passi, estar amb mi, que m'ajudaran, que estaran... El fet de sentir que la majoria de part del poble t'estima i et fa tirar endavant, això et dona una adrenalina, et dona unes ganes de treballar pel poble, et dona ganes de donar-ho tot i de fer sempre el millor per Castellví de la Marca.
Doncs ens quedem amb aquestes ganes i aquesta il·lusió, no?, per treballar, per continuar treballant, que encara queden uns quants anys
encara
per endavant.
Encara queda.
I moltes gràcies per atendre'ns avui, Eliseu, aquí a Canal 20.
Moltes gràcies a vosaltres. Una forta abraçada.